5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip que té al darrere i que l'ajuda a fer aquest programa, un equip que avui encapçala l'il·lustre Toni Olivella, ell no li agrada que li diguin il·lustre, però ho és, ha ajudat, això sí, pel Marc Pujol, que, doncs, com sabeu, sempre està aquí atent a si hi ha alguna necessitat, doncs allò que en deien abans els antics tapar forats. Després ve la Goretti Martínez, quan jo ja he acabat de fer-vos aquestes explicacions sobre aquestes 5 efemèrides, o aquests 5 personatges, o aquestes 5 situacions de la nostra història, que agafa els àudios i llavors els penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on, si vosaltres hi accediu, que podeu, és lliure, doncs podeu escoltar-los, podeu remenar-los, escoltar-los, més ben dit, i llavors, en tot cas, treure'n les conclusions que siguin. I, evidentment, jo també insisteixo molt en que hi ha un altre component, que és la música. Una música, una mica de música, i que sempre procurem que sigui una cosa que tingui més o menys a veure amb el que hem explicat, o amb el que estem fent, o amb el programa que nosaltres fem. I ara avui, com que estem al mes de gener, i fa temps que no ens hem fixat o no ens hem ficat amb el jazz, doncs vam trobar una cançoneta que interpreta el quintet del Hot Club de França i que porta per títol Swing de gener, bé, com que és en francès, és Swing de janvier, i que ens sembla que pot estar força bé per començar aquest programa d'avui. Aquí teniu, doncs, el quintet del Hot Club de França amb Swing de janvier. El 19 de gener de l'any 1305, el dia que mora a València i en concret a la vila de Cocentaina, Roger de Llúria, Roger de Llúria, també anomenat per nosaltres, o Roger de Lòria, com l'anomenen en determinats llocs. Ell era un mariner i un militar italià que es havia posat al servei de la corona d'Aragó, arribant a ser l'almirall de la flota d'Aragó i de Sicília durant el regnat de Pere III. Però no avancem aconteixements. Ell era fill de Ricard de Llúria i dona Bella d'Amico, dos personatges de l'alta societat, en aquells moments de l'alta societat de Calàbria, També era nebot del comte Guglielmo d'Amico, vaja, que tenia bona família, però el problema és que tots aquests havien tingut, i dic havien tingut perquè ja no en tenien, havien tingut feus, allò, terrenys a Sicília i a Lucània, però que quan els angevins, quan Carles d'Anjou va envair tota la regió, doncs els hi va, diguem-ho així, afaitar. Per tant, llavors, el nen què passa? Doncs que per portar-lo en algun lloc a fer-li un home de profit, el van enviar a la cort d'Aragó, on es va educar en l'art de les armes i de la cultura, mentre es feia molt amic, però molt amic, del futur rei Pere III d'Aragó, que quan arribaria a ser l'autoritat, la màxima autoritat d'Aragó, doncs el faria cavaller junt amb altres amics i l'integraria dintre de tot de la seva, dintre de la seva família. El 20 d'abril de 1283, després de que l'any anterior haguessin esclatat les vespres sicilianes dels sicilians contra aquests francesos angevins que havien vingut i que havien fet fora tots els seus d'això, tots els seus magnats, el rei Pere III d'Aragó el nomenava almirall de la corona d'Aragó per veure si li era, si podia conservar i defensar tot allò de Sicília i els drets de la corona d'Aragó en aquella zona i una mica contrarrestar, com dic, la presència dels angevins, dels afrancesats o dels francesos de la dinastia Plantagenet. De fet, ell ho farà, derrotarà la flota francesa de Carlos d'Anjou a les aigües de Malta i després la del príncep de Tarento a prop de Nàpols abans d'emprendre una campanya a Calàbria per estocinar tota aquesta gent i fins i tot va tenir temps de venir a Catalunya a enfrontar-se amb els francesos i derrotar-los, els francesos de la flota de Felip III, el francès, a la batalla de Formigues el 3 de setembre de 1285, que va suposar la marxa de, o l'expulsió, diríem, de França, el poder naval francès de tota la Mediterrània i, per tant, deixar la cosa una mica més arreglada, perquè de rebot van obligar les tropes franceses a abandonar Catalunya i a signar un tractat de pau. En tots aquests triomfs s'ha de dir que ell jugava un paper important perquè va introduir determinades innovacions tècniques en la seva flota. Els espolons, les ballestes, eren petites, algunes, però d'altres eren més grosses i, per tant, servien per embestir a altres barques, a altres vaixells, el portaven això muntat i tot això. Mentrestant, però, el Roger, doncs, havia de fer la seva vida. Es va casar amb Margarita Lancia, la filla del conde d'Atri, amb el qual va tenir 4 fills, i es va tornar a casar el 1200. Això, el primer casament va ser el 1279, i 6 anys més tard, al morir la seva dona, es va tornar a casar amb Saurina d'Entença, una filla de Berenguer d'Entença, de qui va tenir, doncs, també 7 fills. El seu amic, i el Pere III i rei d'Aragó, el seu amic Pere el Gran, doncs, el va fer un home important, i quan va morir el Pere III i va pujar al tron el Jaume II, va haver-hi tota una mena d'embolic, va haver-hi un embolic perquè hi havia uns tractats firmats, signats amb els angevins, pels quals ells havien de cedir el tron sicilià. I, per tant, el Jaume I, en tant que rei de tota aquella zona, de tot rei de Sicília i tal, va haver de signar això. Però, per sort, tenia un, per sort pels sicilians, evidentment, tenia un germà petit, el Federic, que, esclar, no es va considerar que estigués inclòs en aquesta signatura. I, per tant, quan els sicilians li van oferir la seva corona i lluitar amb ell per poder aconseguir fer fora aquests francesos, aquests angevins, i fins i tot fer fora el seu propi germà Jaume, que van considerar que havia traït la situació, el Roger, doncs, va dir, bueno, doncs, vale, jo m'hi apunto, i els hi plantem cara. Inicialment, doncs, ell va recolzar el Federic, però el deure era el deure, i va entendre que ell el que havia de fer era posar-se al servei de Jaume II, perquè, doncs, el Federic li confiscava els seus territoris sicilians, l'acusava de traïdor i tot això, però ell, fidel a la memòria de Pere III, va derrotar l'infant Federic a Capo d'Orlando i a Ponza, i els va obligar amb aquests a signar la pau de Caltabellota, que era la pau que feia amb els seus germans. I va posar d'acord els dos germans, la dinastia catalana va poder continuar i ell va decidir retirar-se al comtat de Cocentaina, on tenia un uns terrenys, o vaja, uns terrenys, uns territoris, i on va morir el 19 de gener de 1305, per ser enterrat finalment al monestir de Santes Creus, al peu del sepulcre del seu gran amic Pere III el Gran. I com que el Roger de Llúria havia nascut a València, no tot ha de ser posar-li carrers, doncs nosaltres li posarem una cançó. I, evidentment, li posarem una cançó valenciana. I d'aquí millor que no fos el grup El Tall. Per tant, aquí teniu per tots vosaltres la cançó de la llum interpretada pel grup El Tall.
Dos, tres i... Podeu amagar els trastos al corral, tinguéssim en perill els llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, llumena tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli ens omplirà de fum. Les vies són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara. Ja se'n podeu anar, o siga protestar, que la llum no ha vingut, ni crec que mai vindrà. Els xavos que ja diem per la llumenament, se'ls ha gastat l'alcalde en dones i de més. Que vinga, que vinga, que vinga la llum, i que al senyor alcalde li peguen el locut. Les digues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n va a Panamà. Que vinga, que vinga, que vinga la llum, i que al senyor alcalde li peguen el locut. Les digues són plantades i la llum ja vindrà, i que el senyor alcalde se'n va a Panamà. I que el senyor alcalde se'n va a Panamà.
De gener de 1929, el dia que el revolucionari marxista soviètic Leon Trotsky és expulsat de la Unió Soviètica i, en concret, deportat cap al país de Turquia. Però no avancem aconteixements perquè ell no havia nascut com a Leon Trotsky, era un mal nom això, ell era Lev Davidovich Bronstein, havia nascut a Ucraïna, i era de família de petits terratinents jueus que li va permetre estudiar dret a la Universitat d'Odessa i per formar part de l'oposició al règim del tsar, organitzant l'any 1896 la Lliga Obrera del Sud de Rússia. Amb tota aquesta història entendreu que fos detingut i deportat dos cops a Sibèria, dos cops que es va escapar, que finalment el 1905 decidís que era molt millor fer la lluita des de fora de Rússia perquè no t'empaitava la policia russa i, per tant, va agafar les cames i se'n va anar cap a Londres. Allà va tenir la sort, o la desgràcia, digueu-li com vulgueu, no ho sé, de trobar i localitzar-se i ajuntar-se amb el bolxevic Vladimir Lenin, que el va ficar a la redacció del diari Iskra, tot i que eren, diguem-ne, tenien tendències o idees discrepants. De fet, en Lenin era més partidari contrari dels bolxevics, dels radicals bolxevics, mentre que en aquell moment el Bronstein, encara no es deia Trotsky, era més partidari dels menxevics, que eren una gent més moderada, per dir-ho d'alguna manera, no? Va ser precisament en aquest diari, en l'Iskra, i per posar un peu als seus articles que feia, que va estrenar el pseudònim Trotsky. A partir d'aquell moment va voler que tothom l'anomenés Trotsky, que, curiosament, era el nom d'un dels carcellers que havia tingut a Sibèria i que era especialment dur amb ell. I ell també es va anar acostant als menxevics, que, com dic, eren els més moderats. Torna a Rússia quan hi ha la revolució de 1905 i allà organitza el primer soviet, el primer consell revolucionari, a Sant Petersburg. Però fracassa, torna a ser fet presoner, torna a ser deportat cap a Sibèria, d'on tornarà a escapar a l'any 1906. El 1912 participarà en la que es va batejar com Aliança d'Agost, del mes d'agost, alineant o ajuntant els menxevics i els altres grups i posant-se a tenir un partit centralitzat. Ella llavors va decidir agafar, diguem-ne, el paper de portaveu de tot això i es va dedicar a recórrer mig món contactant amb conspiradors revolucionaris d'arreu i finalment acabant, quan a Rússia es va produir la revolució del febrer de 1917, dient que el seu lloc estava a Rússia i, per tant, cap allà que me'n vaig i cap allà que ajudo a fer fora el Nicolau II. Abandona el grup dels menxevics i es fa una mica més radical, es fa una mica més bolxevic, la qual cosa li val ser elegit president del Soviet de Petrograd i convertir-se amb la mà dreta de Lenin en la conquista pel poder. Ell serà l'encarregat de planificar la conquesta del Palau d'Hivern, un fet famós de la Revolució Soviètica, per part dels bolxevics i que instaurin el govern socialista. Amb Lenin situat a la cúspide del poder, el Trotsky té un paper molt notable en el govern soviètic fins a la mort de Lenin. Primer, per exemple, serà comissari d'Afers Estrangers de l'any 1917 fins al 18, encarregat de negociar amb Alemanya el tractat de Brest-Litovsk, pel qual Rússia es retira de la Primera Guerra Mundial per poder-se dedicar, diríem, a la seva revolució. A partir del 18 serà comissari de guerra i fins a 1925 i es dedicarà a organitzar l'Exèrcit Roig, que serà el que guanyarà la llarga guerra que tindran amb els exèrcits blancs, els exèrcits contrarrevolucionaris fidels al tsar de Rússia i als seus aliats occidentals. Recolzat pel Lenin en les innovacions que proposa, pot anar tirant, va tirant, es va fent famós, però en un moment determinat Lenin pateix un atac de feridura, s'aparta de la política i l'oposició a Lenin guanya forces. Una oposició de Sinoviev i de Kamenev, però sobretot de Joseph Stalin, que es farà amo de la direcció del partit i que començarà acusant-lo de violar la disciplina del partit i després el n'hi ha destituït dels seus càrrecs. Primer de comissari de guerra, després de la direcció del partit i, finalment, com dèiem al començament, l'expulsarà i el deportarà a la regió del Kazakhstan. En Trotsky ja hi té el nas pelat amb tot això, aconseguirà escapar-se i es dedicarà a peregrinar per diversos països occidentals per denunciar la figura de Stalin. Arribarà a Mèxic, on les gestions que ha fet el pintor mexicà comunista Diego Rivera amb el president Lázaro Cárdenas fa que li otorguin a l'any 1938 asil polític i anirà a viure, doncs, a la ciutat de Mèxic amb el Diego Rivera, amb la seva dona, la Frida Kahlo, i allà, doncs, aniran aguantant com poden, però les idees revolucionàries d'un i altre són diferents i acaben esbatussant-se i ell acaba marxant a viure en una altra casa de la mateixa ciutat, de Coyoacán, però amb tot el Partit Comunista Radical, per dir-ho així, en contra. I fruit d'això patirà dos atemptats. El primer, el maig de 1940, un comando de 20 homes comandats pel pintor Diego Alfaro Siqueiros entren a casa seva, comencen una amanida de trets, però són repetits per la guàrdia de Trotsky i allà en principi no passa res. El segon és més fotut perquè passa el 20 d'agost de 1940, quan el català, però convertit en agent del soviètic Ramon Mercader, conegut com Jacques Monard, entra a la casa seva amb enganys i, mentre li fa llegir uns documents, li clava un piulet al cap que, evidentment, mata a Trotsky, que no s'ho esperava. Morirà l'endemà a l'hospital, faran les seves exèquies, el Ramon Mercader passarà un munt d'anys a la presó i el Joseph Stalin a Rússia doncs farà una festa a casa seva, perquè és ell qui havia donat l'ordre d'assassinar Trotsky, que va ordre que va executar, com diem, el català Ramon Mercader. I com que hem parlat molt de Rússia, doncs hem buscat una cançó que tingués que veure amb Rússia i vam ràpidament que vam pensar amb el James Bond i aquella famosa pel·lícula que va fer que es deia Des de Rússia con amor en castellà o Des de Rússia amb amor en català o From Russian with Love quan era la pel·lícula nord-americana o quan es parlava de la cançó que era la banda sonora de la pel·lícula. Doncs aquí us deixem amb el Matt Monroe i la seva interpretació de From Russian with Love.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love.
21 de gener de l'any 1905, el dia que neix a la localitat francesa de Granville el gran dissenyador de moda del segle XX, Christian Dior, fundador de la marca d'alta costura que du el seu nom. Ell era fill d'una família industrial del sector de la bugaderia, molt unit a la mare, que era més refinada i va potenciar la seva afició a les disfresses. Quan va complir 5 anys, però, el negoci dels pares els va portar a anar a París i allà la vida de Christian Dior va canviar. Va canviar perquè el 1919, quan va acabar la Guerra Civil, els pares volien que el nen estudiés química per seguir el negoci familiar i el nen va dir que no, que ell el que volia era fer belles arts. Llavors la mare es va posar pel mig i va dir, home, doncs podria fer ciències polítiques. Bueno, mentrestant va anar a fer la mili i quan va tornar de la mili ja va tornar més convençut que mai i va dir que no, que ell el que volia era obrir una galeria d'art. Bé, de fet, els pares doncs, van dir, bueno, va, pica, tira, ves fent, comença. Però va arribar el crac de l'any 29, que va arruïnar tota la família, i sort que al Christian Dior li agradava això de dibuixar i feia dibuixos de moda a 20 francs cada peça que anava regalant, o venent, vaja, més ben dit, a les cases de moda. I arribar a fer-se amic del milionari del tèxtil Marcel Boussac, anomenat el rei del cotó, que li va oferir que rellancés una petita casa de costura. Però els plans de Dior no eren aquests. Ell volia fer la seva pròpia firma, ressuscitar la tradició artesana de l'alta costura i tot això. A més, era catòlic practicant de comunió diària i totes les pitonisses que eren amigues de la seva família doncs l'animaven perquè deien que els astres li farien funcionar la casa de costura quan la muntés. El 1930, malgrat el desànim general, perquè se li havia mort un germà, s'havia no mort un germà, no, sinó la mare, un germà havia estat, però així, ingressat en un psiquiàtric, Dior finalment decideix instal·lar-se a París. Allà farà amistat amb dissenyadors, obrirà una galeria d'art, on exposaran Picasso, Dalí, Matisse, entre altres, però no acaba de sortir de la misèria. Ha d'acabar tancant aquesta galeria i vivint de la generositat i caritat dels amics que el van animant a vendre croquis. Ell començarà doncs, a fer de dibuixant, il·lustrador del Le Figaro i començarà a crear col·leccions d'alta costura o de costura, en principi només pel cinema i pel teatre. L'èxit li vindrà quan aquell empresari que li havia volgut oferir una casa d'això, el Marcel Boussac, diu que l'ajudarà i li crea la firma Dior. Obre la primera botiga d'aquesta d'alta costura a París i li fa presentar el dia 12 de febrer de 1947 la primera col·lecció de primavera i estiu que remou tot el món de la moda de París, tot el món de la moda francesa, i bueno, li dona primeres pàgines a totes les revistes de moda. El mateix any ell obrirà una mica més el ventall, llançarà el perfum Miss Dior en honor de la seva germana Caterina, i l'any 1948 crearà la Societat de Perfums la Societat de Perfums Christian Dior de Nova York, mentre posa en marxa el sistema de llicència de les seves botigues, és a dir, la gent ven els seus productes i ell els hi subministra. El 1953 crearà la Societat Christian Dior de Sabates a Mida, mentre segueix provocant, diguem-ne, dintre del món de la moda, amb reaccions polèmiques. Per exemple, fa els vestits més cenyits, escurça les faldilles fins a 40 centímetres del terra, és a dir, fins a l'altura del genoll, inaugura la seva primera botiga a Londres i les seves vendes als Estats Units es disparen fins que li suposen el 50% de tota la producció. Vull dir que es va fent ric. El 1955 continuarà l'expansió amb la inauguració del Departament de Regals Artístics i també de l'entrada definitiva de la marca en el món dels perfums, coincidint, a més, amb el fitxatge del que serà el seu únic ajudant i continuador dintre de la casa, Yves Saint Laurent, que quan el fitxa només té 19 anys. Però si la seva vida, diguem-ne, comercial i econòmica li funciona a la mar de bé, la seva vida particular no massa. Ell està absolutament descontent de la seva apariència física, però com que és una celebritat des de que va fer aquella primera desfilada el mes de febrer de feia ja de l'any 47, per ser més exactes, doncs està tot el dia sota els flaixos dels fotògrafs, cosa que li fa molta por, li fa molta vergonya i, de fet, li amarga la vida. Fins al punt que, per exemple, en un dels seus viatges a Londres, va a un restaurant i com que tots són paparazzis, que en diríem ara, que volen fer fotos d'ell, es tancarà al lavabo i estarà pràcticament unes quantes hores tancat a dintre el lavabo sense voler sortir, fins que allà no hi hagi paparazzi d'aquests. I la cosa anirà a més, perquè fins i tot la cosa seguirà fins que el dia de la seva mort, el 24 de desembre de 1957, a la ciutat de Montecatini, la ciutat italiana de Montecatini, li agafa un atac de cor, té un atac de cor a l'hotel, els paparazzis se n'assabenten i, bueno, pugen, literalment, pugen grimpant per les canonades per poder, des de la finestra de l'habitació, fer fotos d'ell en el llit de mort, allà mort i tal, i publicant en els diaris que la mort de Dior s'ha produït perquè Déu l'ha cridat per vestir els seus àngels. La veritat, o el resum de tot això, és que Dior entra en la posteritat de l'alta costura i marca unes tendències que encara avui són respectades. I com que Christian Dior, doncs, es va fer famós i és famós encara pel món de la moda i la seva empresa continua sent famosa, hem buscat una cançó que parlés d'això, de modistes. I hem trobat, vaig recordar que hi havia una cançó de la Lilian de Celis que porta per títol Batallón de Modistilles i que intueixo que us pot fer peça. Per tant, completem aquesta biografia més o menys apressada i atabalada de Christian Dior amb Batallón de Modistilles, interpretat per Lilian de Celis.
Se dice que muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra. Y yo, como medida de precaución, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de modistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. El más fiero enemigo caerá deshecho, que estamos decididas a dar el pecho. Y lo mismo un soldado que un general preferirán rendirse a pelear. Son los hombres con nosotras en la paz muy bravucones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia, de correr no pararán. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Hay pollos muy tunantes que a las muchachas se ofrecen a seguirnos a retaguardia, mas hemos acordado por votación que si ellos van delante será mejor. Son los pollos con nosotros en la paz muy bravucones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia, de correr no pararán. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
De gener de l'any 1788. El dia que neix a la ciutat de Londres George Gordon Byron, que, passat el temps, acabarà sent conegut com Lord Byron. Polític, però, sobretot, és conegut com a poeta anglès del moviment del romanticisme, encara que acabarà, com veurem, a la guerra d'independència grega, al costat dels grecs i mort allà en batalla. Ell era el sisè baró de Byron, naturalment fill del capità John Matt Byron, que era el cinquè Lord Byron, i casat amb la Lady Catherine Gordon, un tots dos de bona família, momentàriament. El que passa és que el pare del George Gordon mora quan ell té només 3 anys. Havia marxat a França per fugir dels creditors i per fugir de la seva dona, perquè es veu que era un baliga-balaga i la dona no ho podia suportar, i va morir allà i el nen va haver de passar a les autoritats de la mare. El nen, que tenia una deformitat al peu dret, tenia els dits girats i, per tant, caminava malament, i de petit ja li van haver de posar una sabata ortopèdica que el feia caminar d'una manera una mica diferent dels altres, no? Però que ell va ser capaç de convertir en un caminar distingit i excèntric, però de totes maneres aprenent a córrer abans que a caminar. Això és bo. Això. Als 10 anys va hereta la baronia anglesa de Byron, passa a ser, per tant, Lord Byron, que a partir d'aquell moment abandona el George Gordon i es queda amb el Lord Byron mentre estudia llatí i història al Aberdeen Grammar School, i la mare contracta un advocat per dur els afers familiars i ell s'enamora de la seva cosina. Vull dir, vaja, en definitiva, una vida normal, enamorada de la cosina que no vol saber res d'ell, és clar. El 1802 ja té la primera aventura amorosa seriosa, que acaba amb la mort de l'estimada, la seva cosina, Margaret Parker, que fa que ell entri a la Universitat de Cambridge el 1805 i comenci a dedicar-li els primers versos a la seva cosina, aquesta morta. Arruïnat, deixarà la universitat i s'anirà a viure a Londres, on farà d'amant d'una prostituta, fins que decideix que el seu lloc està a costat de la seva mare i els seus diners també, i es comença a dedicar de ple a la poesia, publicant el seu primer llibre, Composicions fugaces. El 1807 entra a publicar a la revista de l'Edimburg Review el llibre de poemes Hores d'oci, i 2 anys després, com que és de família noble i els nobles ja se sap que aquestes coses les tenen, el destinen, l'elegeixen per un escó a la Cambra dels Lords. Com que ell és lord, doncs ha d'anar allà. En fugirà momentàniament durant un parell d'anys, anant-se'n a fer un viatge per Espanya, que el captiva, perquè Espanya ja està en plena guerra de la independència, i, per tant, ell està aquí com un peix a l'aigua, abans de marxar cap a Turquia intentant descobrir la ubicació de la vila mítica de Troia. No és així, i ha de tornar perquè el 1811 mor la mare i, a més, se li moren 2 amics íntims en un mes. Queda molt afectat, queda molt fotut, i l'única forma que té de superar-ho és publicant els seus poemes, que va narrant tot això que li passa, i a més els viatges per Europa que el van fer famós. Però els seus companys de noblesa, tot això de que camina d'una forma afectada, de que els critica i de que a més defensa els catòlics, tots els nobles són protestants, el consideren que està buscant la publicació, la provocació, i li giren el saludo, per dir-ho d'alguna manera. Ell publicarà, de totes maneres, les melodies hebreres l'any 1815, es casarà amb Anna Isabel Millibanks, que el va abandonar per les seves infidelitats i els rumors de que s'entenia amb una germanastra seva pròpia. A part d'això, el condemnen, doncs, a l'ostracisme social, que ell decideix, llavors, doncs, vosaltres no em voleu, doncs jo me'n vaig. Abandona Anglaterra, on no tornarà. A l'any 1816 es dedica a viatjar per Europa, va passar un temps a Suïssa amb el seu amic Percy Shelley i la seva dona poetissa Maria Shelley, i de 1817 a 1822 canvia el seu tarannà i se'n va a Itàlia, on participarà, començant a l'any 1821, la revolta dels Carbonara, que a Ravenna, i després també en les lluites contra el papa i contra l'imperi austríac, mentre publica la profecia de Dant i es carteja amb Goethe i totes aquestes coses. Però a Londres volen, com que és un personatge que es va fer famós, el volen promocionar, i el març de 1823 el designen membre del Comitè de Londres per la Independència de Grècia, que defensa la independència de Grècia, i ell se'n va cap a Grècia el 1824 amb la intenció, i o la decisió de lluitar per la independència del país. Allà escriurà una, farà quatre versos també, però bàsicament la seva feina serà unir-se als bandits de Soliotes, del bandoler Soliotes, en la seva lluita. El reben com un heroi, però en un moment determinat té un atac d'epilèpsia que demostra que és malaltís i que té una malària. Com que inicialment en aquella època la malària es cuidava fent sagnies, traient sang, ell li proposen de treure-li sang, ell no vol, però al final acaba acceptant-ho. Després de la tercera extracció, però, morirà el 19 d'abril de 1824 a Messolonghi amb 36 anys. I com que Lord Byron era un home del romanticisme, hem buscat una cançó que parli del romanticisme, però no del romanticisme literari, sinó del romanticisme d'amor. I hem trobat aquesta força coneguda cançó de l'Ella Fitzgerald, Isn't It Romantic?, que vol dir no és romàntic. Aquí la teniu, Ella Fitzgerald.
Isn't it romantic? Music in the night, a dream that can be heard. Isn't it romantic? Moving shadows right, the oldest magic word. Trees above, while all the world is saying you were meant for love, isn't it romantic merely to be young on such a night as this? Isn't it romantic? Every note that's sung is like a lover's kiss. Sweet symbols in the moonlight. Do you mean that I will fall in love perchance?
De gener de l'any 1350, el dia que neix a la ciutat de València Sant Vicenç Ferrer, evidentment no sant, però sí fill d'un notari català de classe alta, de Guillem Ferrer, i de la valenciana Constança Miquel. Tenia dos germans i tres germanes i va néixer quan a València acabava de produir-se una peste negra, cosa que no augurava res de bo, però finalment el noi se'n va sortir. Va estudiar a València, va ingressar al convent de predicadors de València, on el 1367 va prendre els hàbits de l'ordre dominicana, que el va enviar entre 1368 i 1375 a ampliar coneixements a Lleida, Barcelona i Tolosa del Llenguadoc. De fet, el seu paper va ser rellevant en dues qüestions. Per una banda, el cisma d'Occident i, per l'altra banda, el, diguem-ne, el compromís de CASP, que després es va generar. Un més en l'àmbit religiós i l'altre en l'àmbit polític. Anem primer pel religiós. Ell va ser un dels més actius en resoldre el cisma d'Occident, que es va obrir el 1377, quan el papa, que havia anat a Avinyó, i els papes havien estat a Avinyó durant quasi tres quarts de segle, van decidir tornar a Roma. Però a Roma va morir en Gregori XI i va ser elegit Urbà VI, que va denunciar aquella elecció, perquè no hi havia hagut prou electors, és a dir, havien convocat el conclau, però no hi havien anat tots els cardenals que hi havien d'anar. I, a més, sembla que el cardenal espanyol Pedro de Luna havia fet algunes malifetes per allà dintre, portant la cosa cap al seu molí. Llavors, què va passar? Doncs que es va fer una altra vegada l'elecció, va sortir el Clement VII, i, per tant, l'Església tenia dos papes, Urbà VI i Climent VII, un a Roma i l'altre a Avinyó. Entremig de tot això, el Pere IV d'Aragó, Pere el Cerimoniós, va recolzar Climent VII i va enviar a Vicenç Ferrer, que era el seu predicador oficial, per dir-ho d'alguna manera, cap al Regne de València per frenar els al·legats d'Urbà VI i escriure un tractat, és a dir, predicar tot el Regne de València i forçar la cosa que anés cap allà. Quan el 1394, mort el papa Urbà, entra o puja com a papa d'Avinyó Pere de Lluna, com a Benedicte XIII, cridarà també a Vicent, el Vicent Ferrer, perquè el vol fer cardenal, però aquest diu que no, perquè té una greu enfermedad i, a més, ha tingut una visió divina que li mana que vagi a predicar, que faci la predicació itinerant recorrent a Europa i defensant els papes d'Avinyó. De fet, però, ell continuarà veient-se periòdicament amb Benet XIII i amb l'emperador Segismund i farà públic un document pel qual la corona d'Aragó abandona el suport que havia donat fins aquell moment a Avinyó i, doncs, obre les possibilitats d'una elecció d'un papa que sigui per tothom. De fet, el 1417 s'elegirà Martí V com a papa únic de tota la cristiandat i unificada, i per tant quedarà resolt el problema del cisma d'Occident gràcies, en bona part, a la participació de Vicenç Ferrer. Però a nivell intern i a nivell polític hi ha una altra història que està en marxa en aquells moments, el 1412, que és el compromís de CASP. Qui ha de continuar sent el que mani al Regne d'Aragó i a Catalunya, això amb la reunificació. De fet, el Vicenç Ferrer és nomenat un compromissari, ja sabeu que tot això es decideix fer una reunió de figures il·lustres a CASP, d'aquí ve el nom del compromís de CASP, i una d'aquestes vuit figures, és Vicenç Ferrer, que, com que té l'autoritat moral d'haver fet tot el que havia fet en el cisma del papa, doncs, amb el seu vot i amb la seva influència, aconsegueix que la majoria de compromissaris recolzin a Ferran d'Antequera i, per tant, resolent el problema del conflicte que hi havia entre el candidat català i el candidat valencià. Vicenç Ferrer, doncs, és un gran personatge, però té un defecte, és antisemita. Per ell, els jueus són animals amb cua i que menstruen com les dones, deia ell, i, per tant, a València i a Toledo impulsa moviments en contra dels jueus, moviments, pogroms d'aquells que d'això, i aconsegueix amb això que molts jueus abandonin la seva religió i, si més no, de cara en fora, es converteixin al cristianisme, la qual cosa li dona un prestigi, li augmenta el prestigi dintre de la Iglesia, al Vicenç Ferrer, que decideix tenir amb els jueus conversos, tenir un especial tractament de formació i d'educació, i que funda a València, el 1410, el primer orfenat del món destinat a aquests nens, per poder-los portar cap a la doctrina catòlica. Els últims anys de la seva vida els dedicarà a predicar, recorrerà tot el migdia francès, tota la part sud de França, l'Auvèrnia i la Bretanya també, on passarà els últims mesos de la seva vida. Veient que allò s'acaba, ell vol tornar a València per morir-hi, però quan va per agafar el vaixell hi ha una tempesta i ell ho interpreta com una senyal de Déu que li diu que es quedi allà on està, i així ho farà. Es quedarà al port de Vannes fins al dia que mori, el 5 d'abril de 1419. El seu cadàver serà enterrat a la catedral de la ciutat. I ràpidament, el 1431, el papa Eugeni IV obrirà el procés de canonització. Primer de tot, parlaran amb els dominics perquè s'espavilin, que facin un capítol general a Nantes i incloguin tres cardenals, entre els quals hi ha el futur papa Calixte III, que defensen i fan les gestions pertinents per poder acabar amb portar-li al papa Calixte III la proposta de que anomeni el Vicenç Ferrer, l'anomeni sant. Ho votarà el 29 de juny de 1455 al Col·legi Cardinalici i aquell dia Calixte III anunciarà la canonització de Vicenç Ferrer, que més endavant serà convertit en Sant Vicenç Ferrer. I com que ja veieu que la cosa ha anat bastant de religió, doncs, no ho sé, m'ha agafat la bufa de buscar una cançó que tingui alguna cosa a veure i vaig recordar que hi ha un senyor que, tot i parlar d'aquest tema, és bastant anticlerical, en el fons, que és Javier Crae, que té una cançó que porta per títol Los Caminos del Señor. I si la tos m'ho permet, em perdonareu per la tos d'avui, ja no és habitual, i si la tos m'ho permet, diria que acomiadaré aquest programa en nom del Toni Olivella, que ha dirigit l'equip que ha fet possible tot això, ajudat pel Marc Pujol i la Goretti Martínez, que ara també, com ja sabeu, intervindrà penjant tot això de Ràdio Vilafranca, de la web de Ràdio Vilafranca. Bé, jo m'acomiadaré fins la setmana vinent, si la tosa m'ho permet, però ara us presento aquesta cançó de Javier Crae que porta per títol Los Caminos del Señor. Fins la setmana vinent.
Tarde en una iglesia que era fiesta de guardar. Me dio un ataque de amnesia, no podía recordar a quién coño fui a rezar. Yo que siento por Jesús, yo que siento por Jesús, repelús. Imaginad mi problema, cualquier otro sin mi fe. Con seguridad blasfema o se va a tomar café, pero yo no flaqueé, no podía estar allí, no podía estar allí porque sí. He perdido la memoria, le expliqué a un santo varón. Eche una jaculatoria o una salve a mi intención. Tengo un lío del copón, no comprendo, ay de mí. No comprendo, ay de mí, ¿qué hago aquí? Calma, me dijo el beato, por mi honor de sacristán. Rezaré a San Cucufato y tus recuerdos volverán, o sus huevos sufrirán. Y le ató al pobre un cordel, y le ató al pobre un cordel, qué cruel. Recuperé por entero, gracias a su intercesión, la memoria y un mechero que no entraba en la oración. Eso sí que es devoción. le quedaba además. Le quedaba además mucho gas. Le di lumbre a un monaguillo y una hostia al sacristán. Y les vacié el cepillo a San Cosme y San Damián, recordando que mi plan era entrar a aquel lugar, era entrar a aquel lugar a robar. Tú que nunca vas al templo, tú que estás en el error, toma de mi historia ejemplo, rectifica pecador y recorre sin temor los caminos del Señor. Los caminos del Señor, sí Señor.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.